8 del vespre.
Amic i amat, un espai en motiu de l'any Ramon Llull, el darrer gran místic.
L'Ars Generalis, 1308. Redacció final d'un llibre anterior. L'Ars Comprendiosa, Inverendi Veritatem, o l'Ars Magna Primitiva, de 1274, vol, doncs, ser la ciència suprema de la qual despenen totes les altres. No és pròpiament una lògica, sinó un art de recerca. Mentre que per Aristòtil els principis no es basaven en demostracions, sinó que derivaven de l'experiència i de la introducció, Llull creu que resol tots els problemes amb una precisió matemàtica. Parteix dels pressupòsits que tota proposició es pot reduir a termes i que els termes complexos es poden reduir a termes simples o principis. En el supòsit que s'aconsegueixi obtenir tots els termes simples possibles, combinant-los de totes les maneres possibles, s'obtindran totes les proposicions certes possibles. Neix així l'art combinatòria, també com a tècnica de la hemenotècnica, ja que facilita la memorització de les nocions bàsiques. Aquesta idea és l'arrel dels successius desenvolupaments del càlcul computacional i en certs aspectes de la intel·ligència artificial. La clau, doncs, era descobrir tots els termes simples i trobar la regla que permetés combinar-los. Ramon Llull aïlla 9 predicats absolut i són els 9 atributs divins: bonesa, grandesa, eternitat, poder, saviesa, amor, virtut, veritat i glòria. I 9 relacions: diferència, concordança, contrarietat, començament, mitjà, fi, majoritat, igualtat i minoria, a les quals ha d'afegir 9 qüestions, 9 subjectes, 9 virtuts i 9 vicis.
Amic i amat, any Ramon Llull.
Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I'll see you climbing after all.
El bàsquet està cada vegada més ple de bàsquet lovers, de gent que comparteix l'esforç, que s'emociona amb una jugada, que troba en el seu amor per aquest esport l'energia per continuar. Endesa.
Paraules d'amor. Un programa d'educació i família sota la direcció de l'Associació FERT i amb el suport de la Fundació Maria Teresa Rodó.
Bona tarda, amics de Ràdio Estel. Hi ha un tema molt actual i que sempre genera una forta controvèrsia. És el de la ideologia de gènere. I en un programa com el nostre, que parla d'educació, família i també de parella, volem acostar-nos a aquest debat que en teoria busca igualar persones que ja d'entrada som diferents. La ideologia de gènere considera que el nostre comportament, masculí o femení, és producte de la influència social i cultural de l'entorn. És a dir, que la nostra sexualitat depèn molt més de la nostra vida, educació i relacions socials que no pas de les característiques fisiològiques. Per tant, ser home o dona, segons la ideologia de gènere, no ve determinat pel sexe, sinó per la cultura. Però realment és possible creure que la masculinitat i la feminitat són una construcció cultural? La ideologia de gènere busca igualar els dos sexes per intentar acabar amb els rols masculins que en teoria oprimeixen a la dona. Però res més lluny de la realitat. La dignitat de la persona no es pot veure defensada en una ideologia que intenta anar contra natura i que vol fer a tothom igual, generant més conflictes que no pas solucions. I és que per intentar solucionar el problema de la igualtat, creem un altre problema, que és el de la identitat. Perquè la persona començarà a tenir dubtes sobre la seva veritable naturalesa. Deixem que els nens siguin nens i que les nenes siguin nenes. No els tractem igual perquè a ningú tractem igual. Tractem diferent a l'avi, al nostre cap de la feina, al veí de l'escala, al millor amic, als fills. Encara que tots siguin homes, la relació sempre és diferent. Tots som únics, la nostra biografia és irrepetible i la nostra sexualitat no només és física. No forcem a igualar el que és diferent. Per tant, avui a Paraules d'Amor volem desmuntar els tòpics de la ideologia de gènere i defensar la dignitat de la persona i el seu paper en la societat actual. Un món que, afortunadament, té homes i dones amb alguna similitud i, per sort, amb moltes diferències. Comencem. It takes a lifetime to become the best that we can be. We have not the time or the right to judge each other. It's one life, and there's no return and no deposit. One life, so make sure you like what's in your closet. Escoltant la I Am What I Am, que sóc el que sóc, ens diu la cançó. I és un tema molt indicat per parlar avui de la ideologia de gènere, perquè avui encarem un tema una mica polèmic, però que segur que els nostres professionals de l'educació del FERT ens donaran les claus per entendre-ho una miqueta millor. Ens acompanyen aquí per començar la tertúlia la Montse Febrer. Montse, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També tenim en Jaume Pujol. Jaume, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I l'Aureli Villar. Aureli, bona tarda.
Molt bona tarda.
Doncs tots ells són orientadors familiars del FERT i col·laboren habitualment en el nostre programa, el Paraules d'Amor. I ja sabeu que jo sóc la Magda Minguet i també m'afegiré a la tertúlia d'avui. Ho dèiem a la introducció, avui parlem d'un tema que sempre genera una mica de controvèrsia, que és el tema de la ideologia de gènere. Aureli, jo et veig ja llançat,
no,
si ens
no,
vols
no,
explicar una mica...
Primer et diré que has dit molt, eh? Vull dir, que tal...
Qualsevol persona que
hagi escoltat l'editorial, doncs pràcticament està molt ben explicat, no? Però, clar, el tertulià es tracta de fer-ho més planer,
de fer-ho,
no? Ho ha fet molt bé, però no sé exactament com
què,
ha anat.
Què és això de la ideologia, que tots som iguals, però som diferents?
Però en el fons és totes les diferències home i dona no existeixen. És un fruit de la construcció, diguéssim, de social, que ha fet rols, i aleshores, bueno, les dones ja s'han acostumat a això, doncs, per tant, bueno, doncs és un tema de dones, és un tema d'homes, però això d'home i dona no existeixen homes i dones. Per això, el que es tracta és una mica de que no parlar de sexes, perquè de sexes només hi ha dos, sinó es parla de sexualitat, es parla de gènere, es va camuflar.
No es vol dir ben bé les coses pel seu nom,
A banda de que parlarem una mica en detall d'algunes coses, no? Perquè en el fons tu m'has preguntat i dic, bueno, en el fons és dir, no hi ha homes i dones, eh? No hi ha, això no existeix.
No hi ha blau i rosa, tots grisos.
Aquí és un tema cultural que el que es tracta és que cadascú, cada ser humà, doncs triï, escolta, jo em sento home, jo em sento dona, però escolta, si tu no, jo em sento home, jo em sento dona, jo... De fet, ja ho havies dit, però això, dit planer, és així, no? El que jo sí que voldria, simplement, per pensar una mica el tema, dir que no és qualsevol tema, això. No és una teoria que dius, bueno, doncs mira, és una teoria més. Moment, no.
És un tema seriós,
un tema
això.
És molt seriós perquè comporta... Va en una direcció, no? i comporta, i podrem parlar-hi, no? És una visió del món, una visió de l'home i de la dona, una visió, diguéssim, de la moral, una visió... És una visió. I, per tant, des del punt de vista d'un programa com el nostre, d'orientació familiar, bueno, és que va directament, perquè aquí estem defensant la maternitat, el pare...
Clar, el paper de la dona, el paper del pare, no?
Ara mateix, jo no, simplement el que estic dient és una cosa. Planer és això. Home i dona no existeixen, eh? No existeix l'home i dona.
És un resum una mica sintètic.
Però el que estic dient que és molt profund aquest canvi. Perquè això suposa, amb l'educació, és canviar totes les coses. Per exemple, la maternitat... S'arriba a pensar, a dir, doncs, que la dona, home, si li agrada tenir fills, bueno, doncs pot tenir fills, bueno, doncs que els tingui, i amb el que li agradi. Ara, com els tindrà i de què fa això? No és tan important.
Això no
és tan important. I si no els té, és igual. I l'home tampoc. És a dir, és tot un canvi. O sigui, que d'entrada no estem parlant, a veure, no estem parlant d'una ideologia que no té transcendència.
En té moltíssima, estem veient.
Moltíssima transcendència. Però moltíssima transcendència.
Aureli, això que estàs fent referència penso que és com una de les claus d'aquest tema, que és la deconstrucció que es pretén a tots els nivells. És a dir, unes realitats, uns fets que han estat sempre doncs, universalment entesos, reconeguts, constatats, doncs com fins a poc no gaire contestats. Això és una cosa de pràcticament del darrer segle, com a ideologia, no com a fet. Doncs s'intenta doncs, erradicar, s'intenta replantejar de tal manera doncs, que les seves conseqüències doncs, encara no són conegudes. És a dir, no sabem quines conseqüències pot tenir això a curt termini, a mig termini, doncs, tant demogràfiques com culturals, evidentment, com en tots els ordres. No? Aquesta ideologia es va començar llançant i introduint a la ONU doncs, per primer cop, doncs, com una mica en favor d'una política mediambientalista de reducció de creixement demogràfic, no? Llavors, s'entenia, doncs, la idea del sexe ecològic, no? Doncs una mica com que les relacions homosexuals són de per si infecundes d'entrada, doncs, com que fos una manera, doncs, de pal·liar aquest problema de la superpoblació. I també després, a l'Índia, ja l'any 92, va haver una reunió d'un grup d'experts que parlaven sobre planificació, salut, benestar, família, etc. I que van adoptar una recomanació molt concreta que deia que per ser efectius a llarg termini, aquests programes de planificació familiar havien de buscar reduir no tan sols la fertilitat dins dels rols de gènere existents, sinó més aviat canviar els rols de gènere a fi de reduir aquesta fertilitat. No? Llavors, si es va introduir el tema doncs, per aquesta via com d'un problema que en aquell moment doncs, estava bastant sobre la taula, i llavors es comencen a introduir coses doncs, més o menys subtilment que el que impliquen és un canvi radical de la concepció antropològica del ser humà mateix, no?
Ostres, però fins i tot això, sexualitat ecològica, intentar reduir una cosa que ve de la natura i, a més, no? Jo crec que sí que tenim uns índexs de natalitat, almenys a la part occidental, molt baixos, no? O sigui que si encara disminuïm més amb la ideologia de gènere, tela, eh?
Les lleis... Deixo, Jaume, simplement.
Sí, ara Jaume.
No, però aquestes teories demogràfiques... Bueno, doncs es van posar de moda. És que ja, no hi cabrem.
Doncs ara amb la crisi també que tenim...
Que resulta que amb de la natalitat Europa està envellida.
Clar.
Bueno, a veure si neixen nanos. S'hauria de promocionar perquè ningú cobrirà... Ja, bueno, això de les pensions ja no les cobrarà ningú. Però bueno, a banda de les pensions, és que no es mou l'economia, és que no funciona.
És que necessitem gent jove. Doncs,
aquesta teoria ja ha fracassat. O sigui, d'entrada s'ha de dir que ha fracassat.
Per tant, va néixer una ideologia per una teoria que ja hem vist i hem sobradament demostrat que no funciona.
Bé, no, no només és per això, vull dir que el feminisme ja era bastant anterior. Ja Simone de Beauvoir doncs, deia allò de que la dona no neix, sinó que es fa. No? Uh-huh. I també s'entronca doncs, una mica també amb les teories marxistes doncs, d'Engels, també, que veia com una de les primeres manifestacions o una manifestació també doncs, de l'opressió d'unes classes per unes altres, doncs també podia ser l'opressió de la dona, per l'home. Llavors, també és veritat que en tot error hi ha una part de veritat. O sigui, no podem dubtar que si a vegades hi ha ideologies o coses que surten al pas és perquè realment hi ha fets que criden l'atenció. Uh-huh. Si no hi hagués cap fet, potser no s'adonaria l'ideologia.
No
o sigui,
pensat.
Que sí. És cert que tot, és tot una mica les coses unes porten a les altres, no?
Jaume.
Molt bé, aprofito la vinentesa.
No? Sí. Jaume,
sí.
Digues.
No sé si ho he entès bé, Aureli, però...
No, tu no facis cas, tu digues la teva, no?
Això que has explicat volia més o menys dir que si els nostres fills, nois, els fem o els obliguem o els animem a que juguin amb nines, hi haurà més probabilitats de que quedin embarassats.
No he dit això.
És una interpretació una mica personal,
perdona,
aquesta, Jaume.
És que el que veig és que el llenguatge, com ja ens havien dit des de fa molt de temps, és més important del que sembla. O sigui, ens colen una quantitat de gols amb terminologia impressionant, no? O sigui, es tracta de diferents llocs estan atacant un mateix tema. Aleshores, penso que, efectivament, des de l'ecologia, des de la igualtat, que, efectivament, la igualtat s'ha de lluitar perquè sigui així. Afortunadament, jo diria que anem guanyant terreny, no? Però és que la igualtat, estem parlant d'una altra cosa. No té res a veure amb això, no? O sigui, no, penso que...
L'Aurel ho volia matitzar, no? No és ben bé.
No és això. No, perquè vull dir que em sembla molt bé, perquè, en el fons, el que està dient és una mica...
La sensació, no?
Ho estàs dient així, d'aquesta manera, sembla que diguis això. No, el que estic dient és de que el sentiment, sentir-se home, sentir-se dona, això és un tema que és l'important.
Bueno, però això en determinats moments...
Això és el que preconitza, diguéssim.
Amb els adolescents i les adolescents, sí. Hi ha unes edats en les que això els pot confondre bastant. Mm. Perquè hi ha uns moments d'indecisió, perquè hi ha unes circumstàncies que es poden portar a creure que les coses són diferents, però, evidentment, o sigui, el que és cert és que fins ara hi ha hagut uns rols repartits d'una manera determinada que crec que és molt bo que tot això s'hagi arreglat d'una altra manera. És a dir, que no hi ha uns rols específics per l'home i per la dona, sinó que es poden intercanviar i forma part de la seva llibertat, del tracte que tenen. I això em sembla estupendo i fantàstic.
I, de fet, cada cop estan més intercanviats.
Aprofitant una mica per aclarir, potser... Has dit una cosa molt interessant, això dels rols. Els rols, no sé, per exemple, no sé... Planxar camises, doncs pot planxar igual un home que una dona. Cuinar...
Aquests eren els rols que havien de canviar.
Però, en canvi, pare només pot ser pare un home. I mare només pot ser mare una dona. Per exemple.
Sí.
I això es vol difuminar, es vol que no quedi massa clar.
Sí, perquè tot el que és clar, tot el que és blanc o negre, s'intenta amagar-ho.
No, i a més, que això que havia dit una cosa que em sembla que està bastant en l'arrel de com s'ha generat això. Perquè de vegades les paraules es confonen. Per exemple, avui dia tothom parla de, doncs, la fecundació... De qualsevol tema, li posen un anagrama. Pues no sé, una persona, ara mateix, l'embaràs, i com es diu, l'embaràs famós, l'embaràs no desitjat, l'embaràs té un nom que ara mateix tothom diu, pues mira, jo no desitjat, no, per exemple, i com si una dona pogués dir, jo estic embarassada, però vull que s'aturi l'embaràs, ara té un nom.
Una interrupció.
Interrupció voluntària de l'embaràs. Ja no en sortia. Aquesta paraula, fins i tot, en un parlament, doncs un parlament diu, pues clar, si una dona vol interrompre el seu embaràs, i està utilitzant aquesta paraula com si fos possible. Escolti, vostè quan diu això, del que està parlant és d'avortar, sí o no?
És que interrompre és per a una cosa que després continuarà. Sí. Això és una interrupció.
Per això dic que les paraules... Jo vaig llegir una vegada, no sé exactament la veritat, però a vegades s'expliquen coses que potser en la història no són certes, però que era un príncep xinès, guai, em sembla que es deia, que, bueno, doncs tenia que succeir el seu pare, que era rei, i aleshores es va deixar aconsellar per Confuci, un filòsof, no? I va dir, escolta, jo, tu, què faries? El primer, què faries? Jo és que ara tinc que reinar, i què faries? Mira, i Confuci li va dir, el primer que faria jo és tornar a les paraules el seu veritable valor. Perquè hi havia una confusió tal, és a dir, que les paraules vulguin dir el que són.
El que volen dir.
Perquè, clar, amb aquesta idea de canviar sexe, gènere, tot el fons, interrupció voluntària...
Però és que, a veure, no és la paraula, és el sentit que se li dona. Aleshores, la paraula i el sentit haurien de tindre un mateix aspecte, no? O sigui, la diferència que hi ha entre interrupció voluntària i abort és que avortament és una cosa que ja es veu que no és bona.
Irreversible.
Inclús els que... qualsevol veu que no és... Després ho defensarà o no, depèn de les circumstàncies que tingui, però ja es veu que no és bo, eh? Però interrupció és una cosa que es pot fer en qualsevol moment. I voluntària és fantàstic, perquè és bo que les coses siguin voluntàries, no? És una llibertat que tots tenim, no? Llavors, agafes dues paraules bones per substituir a una dolenta. Bueno, doncs això s'està fent amb moltes coses.
Has fet Photoshop de la maldat, No? Ho has retocat.
Aquest és el tema, no? Aleshores, se li dona a les coses un aspecte, es fa servir un tipus de paraules. És bo que nosaltres ens en donem compte i que ensenyem a la gent que tenim al voltant doncs el valor de les paraules realment, no? Que l'important és el que signifiquen, I tens que escenificar a vegades determinades coses perquè es vegi ben clar de què estem parlant, no?
Per això ideologia de gènere, no? D'entrada dius, no, què és això de la ideologia de gènere? No, és que tots som iguals. I d'entrada això de la igualtat ja ven bé. No, després te n'adones que és que ja no, som tan iguals que la teva essència natural es queda una mica malmesa amb això, no, Montse?
Ara que tenim tant d'abast doncs, la divulgació científica i tanta gent doncs, té tant d'interès, doncs també tenim fàcil accedir doncs, a molts estudis sobre, per exemple, endocrinologia, neurociència, doncs que ens venen a dir que no existeix un cervell unisex.
No existeix, no?
No existeix.
No podem fer talla única una cosa que ja té.
No, això no existeix. És a dir, les diferències no és possible que siguin només culturals. Això és una explicació simplista que ja s'ha deixat de banda. I el que està clar és que la identitat sexual està inscrita en cada una de les cèl·lules del nostre cos. I que es pot fins i tot determinar examinant el seu ADN. I, per tant, no es pot ser modificat. És a dir, una cosa seria una intervenció quirúrgica, doncs, cirurgia a nivell extern, i una altra cosa és modificar cada una de les... o sigui, del que tenim més inscrit a dins de la persona, a nivell físic i a nivell psicològic. Estic dient jo que no sóc una persona entesa en el tema, perquè jo no sóc d'aquest àmbit.
Per tant, el que ens has dit de Simone de Beauvoir, que m'he quedat amb aquesta frase, de que la dona es fa, no neix, sinó que es fa, això... Si estudies una mica de ciència, es veu que no és així,
jo
no?
Jo crec que tothom sabem que hi ha factors biològics i factors culturals. De tota manera, seria molt simplista dir que una nena només aprèn el rol de la mare i un nen només aprèn el rol del pare, sí. I més avui dia, que hi ha nens que passen tota la tarda nen i nena només amb el pare, o que no veuen mai el pare, o que no veuen mai la mare, o que no veuen mai cap dels dos perquè veuen el cangur i l'avi. O sigui, el que està clar és que hi ha una edat en què els nens i les nenes doncs, comencen a identificar-se, comencen a descobrir, doncs, a veure's ells mateixos com a nen o com a nena. També hi ha moments en què això pot ser un període d'incertesa. Llavors, el que no té gaire sentit, potser, és propugnar que perquè el nen o la nena en aquell moment tinguin aquesta mica d'indecisió en la seva identitat sexual, pretenguem que és el moment d'introduir-los, a portar-los cap al sexe que no és el seu, biològicament.
Això encara perquè es confondrà més.
Perquè pel mateix motiu, penso que... honradament, des del punt de vista d'ideologia homosexual o heterosexual, si el que volem és el bé per aquell nen o per aquella nena, tanta oportunitat li hem de donar d'identificar-lo amb el seu, diríem, gènere, o gender, no? que correspon amb el sexe biològic, que el que no, o potser amb més raons amb el que
amb
sí.
Amb més raons amb el que et correspon, no? Més que forçar-ho cap al que no et toca.
És a dir, el nen que en un moment donat té aquesta problemàtica d'identificació amb un dels dos sexes, no estem dient que aquest nen sigui homosexual. Aquest nen pot desenvolupar, pot veure, pot arribar un moment que ell cregui o que ho vegi, que ell és homosexual, però és diferent. També penso que en el tema d'avui hi ha aquests dos grans temes molt, molt diferenciats. Sí. No? Un és com la ideologia i un altre és com les persones. És a dir, la persona homosexual, com a persona que ha fet aquesta opció vital, és una persona absolutament respectable. És una persona absolutament... o sigui, penso que tothom coneix persones homosexuals, ha tingut relació professional, d'estudis, de veïnat, fins i tot a la família, i és que no penso que sigui motiu ni de descrèdit ni d'un heterosexual cap a un homosexual, ni a l'inrevés. És a dir, primer és una persona, com tots els que estem aquí són persones, i primer que s'ha de fer és respectar la seva... I respectar, per suposat, com visquin la sexualitat i respectar també amb qui volen viure-la. És a dir, això és un tema diferent d'un tema ideològic que pretengui de construir l'antropologia i el que és innat a la naturalesa humana des de sempre. I això seria com un altre tema diferent.
Però ha quedat molt clar, eh? Ho has explicat molt bé, no? Que una cosa és l'opció i l'altra és com nosaltres ho orientem, no? Que ell després pugui triar, però sempre orientant cap al que naturalment li pertoca. Jaume.
Hi ha un tema que a vegades, doncs, penso que aquí ha sortit també, de dir, bueno, i tot això no sé a on ens porta. Home, a on ens porta no ho sé exactament, però a on ens volen portar sí que sembla que es va veient clar. És a dir, una de les coses que fa que la gent es descentri és quan s'aparta d'una forma important de la família. És a dir, la família serveix una mica, entre altres moltes coses, a part de que el centre de la família ha de ser l'amor entre les persones que la constitueixen, serveix perquè el que no veu un, ho veu un altre. Perquè es poden compartir punts de vista i experiències. Aleshores, jo crec que és molt més manejable un grup de persones que estan desvinculades, que es parla i es magnifica la unitat. Cada un és un individu que pot fer el que li doni la gana, i que, de fet, això, en aquest punt estem d'acord, no? Però una mica separant-lo dels altres, no? O sigui, poder això mateix es podria fer i es fa amb l'amistat, que és l'altre vincle, no? I llavors anem a l'amistat que serveix utilitària, no? En fi, jo tinc un amic que treballa, doncs, en fi, és advocat i treballa... M'interessa perquè si algun dia tinc un conflicte em pot ajudar amb aquestes coses, no? I hi ha molta gent, cada vegada més, lamentablement, que quan despenja el telèfon i dius «és fulanito», té un problema, no? I un cop t'ha dit dues obvietats, immediatament el problema. Aleshores dius, home, no anem bé per aquí. No anem bé per aquí. Té que haver-hi un vincle d'entrega, no? Sempre anem a escombrar cap a nosaltres. I així anem a una cosa que ni ens farà feliç i que, a més, ens porta a unes situacions molt febles. O sigui, si la societat es composa d'individus...
Que només miren de portes endins, no?
O sigui, no es pot viure amb aquesta societat. No dona cap gust viure amb aquesta societat, no? I jo crec que aquestes ideologies... Home, està clar que cada vegada es va veient més sortides a la gent que estudia filosofia. Seria magnífic que cadascú, el que no vulgui només dedicar-se a la filosofia, a més dels estudis que fa, a més, sapigués alguna cosa de filosofia.
Una mica,
no?
Sí, antropologia de la família, potser, no? Algú més...
Perquè el coneixement, home, ens fa més resistents a aquestes situacions que ens poden portar allà on no volem.
Però, malauradament, sempre són les assignatures que més ho pateixen, això, eh? Les que són de pensar, a veure què volem, com ens comportarem, quin bé farem a la societat,
quina sortida té, no?
Llàstima que si miréssim més les persones i no les sortides, potser ens aniria millor.
Però, a banda d'això que estàveu dient, que és molt interessant, això de l'antropologia, és dir que l'home és... Perquè, a més, és com és. Vull dir que jo no em sento mare, jo no em sento, no tinc estima maternal. I sóc dolent, no, sóc home, que vols que et digui, sóc home. I dic això, i això que és essencial, és molt important també veure a com s'arriba tot això. Tu estàs parlant ara a on es volen portar. Però jo ara faria un matís. Com s'arriba tot això? I avui dia s'està arribant a través de la genuïnia, diguéssim, de la cultura, no? Això... té un paral·lelisme en el que va fer amb Gramsci amb l'eurocomunisme. Ell va sostindre la teoria que no s'hauria d'arribar al poder per la revolució. No, home, no. Fes-ho per la cultura i fes que la gent pensi d'una manera i aleshores et votarà. I aleshores el Parlament serà teu. O sigui, per la via de la cultura arribes al poder. Aleshores, això, què estic dient? Que arriba d'una forma molt, molt, molt suau. No hi ha grans manifestacions. No et dones compte i un dia veus que el Parlament... Bueno, fins i tot aquí, jo ara mateix no tinc les lleis aquí davant. Però agafaries, mira, caram, aquesta llei, com és que fan doncs, aquesta observació? Diu, caram, això va a favor de la ideologia de gènere. Dius, i per què? Bueno, perquè doncs, ja està mig introduïda i són vots. Vull dir, escolta, o perquè jo mateix també penso perquè la cultura ha fet que presideixi això, el Parlament. Jo no estic parlant de cap parlament.
S'ha anat colant, vols dir, no? S'ha anat colant.
I dic que té a veure amb Gramsci, perquè a més ell ho va dir. I aleshores va arribar, el comunisme va tenir molt d'èxit. Res de revolucions, no s'ha de fer cap revolució. Hem d'arribar per la cultura. Tu fes que la cultura pensi això i aleshores no et preocupis, que et votaran. I aleshores arribes al poder.
Sí, Aureli, la cultura, l'educació i les lleis. Jo crec que van de la mà, no? És a dir, la teoria del gènere va ser molt difosa doncs, a la Comissió de les Poblacions de l'ONU i va passar també doncs, del Parlament Europeu, va fer una sèrie de recomanacions, etc., sobre que els països havien de modificar les seves lleis introduint aquests canvis. I això, a moltes legislacions, entre elles la nostra, doncs, això ha estat acollit. Llavors, sempre el professional del dret doncs, s'ha de moure en un àmbit en què, a banda, doncs, la llei, el dret positiu diria més un, i un s'ha de moure dintre d'aquests límits. Una altra cosa és que el dret positiu tingui les seves mancances, que la persona pugui ser conscient que la moral és més àmplia que el dret i que abasta moltes més realitats que no pas el dret, i que hi ha situacions que un pot anar més enllà i pensar. És a dir, en aquesta regulació hi pot haver algun interès superior, per exemple, amb l'adopció per part de famílies homosexuals, sí. No? És un dret, i per tant, com a dret que ara mateix és dret positiu, això és així. Un podria pensar, a banda d'aquest dret, existeix un dret d'un nen o una nena adoptats a tenir un pare home i una mare dona? Cosa que, veritablement, a vegades la naturalesa ens en priva, per defunció, pel que sigui, no? Però podent escollir, això és una cosa que és un valor a tenir en compte, sí. A protegir, doncs, és una pregunta que llanço, no? És veritat que en el món del dret doncs, ens trobem contínuament amb coses que la moral hi va més enllà, no? O sigui, moltes vegades, doncs, per exemple, una acció ha prescrit, no? Un no pot reclamar un deute, per exemple, perquè l'acció ha prescrit, però puntualment sap que aquest diner el deurà sempre, no sé com dir-ho, no? I que si vol complir amb aquesta obligació, no està fent sinó complir amb una obligació moral que ell té, no? O sigui que és veritat que moltes legislacions ara mateix doncs, han acollit aquesta ideologia i que està plasmada amb el dret i que és un fet. És
sí,
un
però
fet.
Com ens dius, no, Montse, queden alguns fils, no, que per això feies la pregunta, que potser no estan del tot lligats
en aquesta
legislació.
En aquest moment crec que està bastant en l'ambient la qüestió jurídica. No? Si la qüestió jurídica és la que ha de marcar, és el marge en el qual ens hem de moure i només aquest marge, penso que hi ha una cosa molt simple que va en contra d'un bon viure. I és el dir, i si no faig això, què passa? I si el que passa resulta que el legislador ho ha posat a un nivell que dius, mira, això m'ho puc permetre, doncs ho faig, no? Això canvia bastant la filosofia de tot plegat. És a dir, ja no vaig cap a on sembla que hauria d'anar, sinó vaig fins a on puc pagar, saltar-me a la dreta o a l'esquerra, la normativa, no? I aleshores això ens dona un marge molt diferent, ens marca un camí molt diferent del que teníem fins ara. O sigui, penso que en molts sentits ens volen treure referències que serveixen. Quan la referència és això d'un rol, d'una manera de fer, en molts casos és una cosa positiva. Jo crec que quan l'home ha fet algunes de les coses que tradicionalment feia la dona, l'atenció als fills, l'estar més a sobre amb determinades coses, inclús el planxar camises. Jo crec que hi ha guanyat sempre l'home, perquè ha pogut viure coses que d'altra manera no hagués viscut. Ara, això és una cosa. L'altra cosa és el moment que posem a dubtar la naturalesa d'home i la naturalesa de dona. Això, d'entrada, i quan no ens han atabalat encara en paraules, ja veiem que no és una cosa...
No quadra, això.
No quadra. Però a base de raonaments, que a vegades no saps ni d'on venen, ni com algú és tan simple per haver-los manegat d'aquesta manera, però a mida que va passant, això cada vegada és més verossímil.
A vegades, home, jo penso que som nosaltres mateixos els que a vegades ens deixem menjar el terreny en aquest sentit. És a dir, si un matrimoni el que ensenya de cara cap enfora és el que costa treure endavant els fills, la feina que donen, les complicacions de l'embaràs, la despesa, el no sé què, el que no s'arriba, que amb tanta feina hauria manera de tenir. O sigui, si no transmetem la bellesa que té la família, la bellesa que té el matrimoni, la bellesa que té el ser pare, la bellesa que té el ser mare, la bellesa que té que els nens tinguin germans, és molt més fàcil que llavors... quasi diria de lògica, que altres persones contestin aquestes actituds i diguin, a veure, jo no seré com la mare que tot el dia va corrent a darrere de les coses, jo no seré pas com el pare que tot el dia està... no se sap... És que jo no seré com aquests.
Sí que és veritat, no?, que a vegades sí que donem la sensació de, ostres, tu què has fet aquest cap de setmana? No, jo he anat a urgències, no? Això ho deia el monòleg aquest de Carles Capdevila.
No sé
si l'heu vist, que ara s'ha fet viral aquest monòleg de Carles, que està 20 minuts parlant i que diu que ens falta molt sentit de l'humor i projectar el feliços que som, perquè a vegades és això que sí que ens quedem amb aquesta part de quina feinada que tinc, que dur que és això tenir una família, que dur que és...
Un model atractiu, hem de presentar
model
un model atractiu.
De família, de pare, mare, germans,
no? Ha trencat una mica com l'inici, no?, parlant d'aquesta, doncs, de potser del redescobrir aquesta bellesa de la maternitat, no?, com, en contra d'aquesta tirania de la procreació, no? Es vol com tecnificar tot el procés de la procreació, de manera que... no, per què dona embarassada? Per què un part? Per què una sèrie de coses? És a dir, la criatura ja vindrà d'una altra manera, doncs, molt més escèptica, no? Uh-huh. I sense menys implicacions personals. Llavors serà molt més fàcil perquè tant podrà tenir el nen, doncs, aquest com l'altre, com amb una família d'una manera, com una família d'una altra. Uh-huh. No? Jo crec que l'hem de redescobrir, la manera de redescobrir és aquesta, no? Vivint i mostrant la bellesa.
I ensenyant-ho cap a fora, de moment, no? De portes en fora.
El camí que portem fet és el de sexe sense criatura, ara criatura sense sexe, i aleshores anem a veure, no?
Si sexe només direcció... per purament plaer, no? I els fills que no vinguin, no,
però,
si pot
a veure,
ser.
També jo és que tinc interès de fer-ho planer, no? A veure, que molts pares no són conscients d'això. Per exemple, jo que vaig dir en conferències sobre educació sexual, doncs, quan hi ha encetat una mica aquest tema, diu, bueno, penseu que ara això surt, no? Doncs he tingut que agafar els programes transversals d'educació sexual d'alguna comunitat autònoma de que hi ha, i només llegir. Diu, però no, per això que diu vostè, sí, sí, això és el que diuen, això és el que ensenyen, això forma part del programa. Per tant, heu d'estar a la guait. Bueno, algun dia veurem dibuixos... Bueno, algun dia veurem, vol dir que segurament ja veiem, eh? Algun dibuix animat en què es veu d'una forma clara que soterradament hi ha la ideologia de gènere. Segurament. I un pare diu, no, si el meu fill veu dibuixos animats... És a dir, per què vull baixar
aquí?
Per què
han d'estar... Que ens l'estan colant
no,
a poc.
Que han d'estar a la white perquè, si no ho fem, ho fan. Si uns pares... Avui no toca parlar de l'educació sexual, ja en parlem,
ja parlarem
sí, i tal,
ja
no?
Farem un
però si nosaltres no portem... No, mentira, diem, no, vull que arribi això i tal, i vull que valorar la paternitat, la maternitat, i l'únic és la família, el que deia la Montse, i tal, 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 o fem coses en aquesta direcció, o el que és veritat és que això s'està donant actualment. Mm-hmm. Això és una cosa que no sé com ho veieu vosaltres.
Que hem de ser doncs, nosaltres que ho canviem, no? Anem acabant, Montse?
Sí,
digues.
No, que hi ha clarament programes d'educació i personal en el món de l'educació i en el món de la psicologia, doncs, que volen treballar en aquest sentit, que volen, o sigui, com diríem, tombar la crisi d'identitat d'una persona cap a una regió molt concreta. Uh-huh. No? I jo vull llançar, doncs, la idea que jo penso que és... o sigui, els matrimonis tindrem el fill com el tindrem i l'estimarem com l'estim.
Igual, sí.
Igual, i el valorarem i sabem que cada persona que està en el món, independentment de la seva orientació sexual, està en el món per alguna cosa i que la societat espera alguna cosa d'ella, moltes coses d'ella i fins i tot diré que Déu espera coses d'ella. És a dir, jo crec que... Però també és un fet que, en general, els pares, quan els preguntes sobre quina orientació sexual voldrien per seus fills, volen l'heterosexual, si som de matrimonis heterosexuals. Uh-huh. Llavors,
aquesta és la realitat.
És clar. La realitat. Llavors, des del moment en què en una escola es planteja el problema amb determinats nens que tenen nom i cognoms, nenes que tenen noms i cognoms, és a dir, els pares no ens podem creuar de braços, i si pensem que podem acostar-los doncs, a un professional o donar eines, que moltes vegades és simplement fomentar i enfortir el vincle que tenen aquests nens i aquestes nenes amb els seus pares i les seves mares, que veien figures fermes, fortes...
Amb passos senzills, com l'exemple, per exemple, no?
Figures fortes, figures benevolents, figures capaces d'estimar, d'estimar-los, de comprendre'ls, i en tenen prou i de sobres en això. I per suposat que en el moment que no és així, doncs... Els nens se'ls estima incondicionalment, sempre, sempre.
Molt bé. Jaume, però... no sé si vols dir alguna cosa per acabar, també, perquè sí, estem acabant el temps de la tertúlia.
Només penso que, efectivament, la tasca dels pares no és fàcil, però és apassionant, cada vegada és convenient que...
Cada cop hi ha més coses, No ens ho fiqueu, ens ho fiquem molt difícil.
De bon rotllo ens hi anem posant, perquè penseu una cosa. Hem parlat dels ideòlegs, que són gent... Però és que no hem parlat del Disney Channel. Això s'ha de compensar d'alguna manera. Hem d'intentar que no siguin estúpids els nostres nets, perquè hi ha hores de televisió que els porten cap allà, no? O sigui, a veure, jo crec que és una tasca que ens l'hem d'agafar amb bon humor i amb deportivitat, perquè en traurem molt de profit, no hi ha dubte.
Molt bé, doncs amb aquest profit que traurem educant els nostres fills, doncs acomiadem la tertúlia d'avui. Moltes gràcies a Montse Febrer, a Jaume Pujol i a l'Aureli Villar. Heu dit moltes coses avui, interessantíssima tertúlia, i ara la rematarem amb l'entrevista amb en Jaume Camps.
Molt bé, adéu-siau.
I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go back and pretend, 'cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor, no one's ever gonna keep me down again. Oh yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. It only serves to make me more determined to achieve my final goal. And I come back even stronger, not a novice any longer, 'cause you've deepened the conviction in my soul. Oh, yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I pay the price, but look how much I
amb aquest tema que es diu I'm a Woman, encarem la recta final del programa i avui a l'entrevista parlem amb en Jaume Camps. Ell és llicenciat en Geografia i Història i doctor en Pedagogia. Precisament va fer la tesi sobre la socialització del gènere a les aules escolars. Actualment és professor a la Universitat Internacional de Catalunya i ha creat el fòrum sobre educació diferenciada que podeu consultar a internet a l'adreça diferenciada.org. Jaume Camps també ha implementat plans d'igualtat en l'àmbit escolar i ha fet conferències sobre educació i gènere en diferents congressos internacionals. Ha dirigit un postgrau sobre educació i gènere i ha publicat diversos articles sobre aquest tema. I el seu darrer llibre es titula Intel·ligència de gènere per a l'escola, les paradoxes de la coeducació. Moltes coses hem dit, en tenim aquí. Jaume Camps, bona tarda.
Bona tarda.
Doncs venim de fer una tertúlia bastant intensa parlant del tema del que vostè és especialista, que és precisament aquest, el de la ideologia de gènere.
Sí, sí.
Dèiem a la tertúlia que això, que a poc a poc la ideologia de gènere, sense saber ben bé què és, ens la trobem a moltes lleis, a la societat, a l'escola. És així? Se'ns està colant aquesta ideologia a poc a poc, de manera bastant sutil?
Sí, la veritat és que sí, de manera subtil o no s'ha introduït, no? El que passa que tot això ve d'un procés que arrenca doncs, de fa molts anys, no? Perquè realment doncs, el feminisme... s'ha de dir que el feminisme ha sigut un dels grans progressos que ha tingut la societat del món en l'últim segle, en el segle XX sobretot, i per tant se li ha de reconèixer aquest valor, no? Passa que també s'hauria de parlar no de feminisme, sinó de feminismes. I és aquí on entra la ideologia de gènere, perquè podem parlar de feminismes que han sigut molt positius per al progrés de la dona en la societat i per la igualtat d'homes i dones, i altres feminismes, en canvi, que comporten problemes d'arrel.
Més radicals, potser, no?
Més radicals o que es basen en uns postulats que fan que siguin això, precisament una ideologia, que vol dir que parteixen d'uns principis que no són científics, i en aquest sentit, si parteixes de realitats que no són reals, acabes amb un tractament negatiu per les dones o pels homes o per tots dos.
Seria aquest, el cas de voler considerar que homes i dones d'arrel som iguals, però que és la societat la que ens va fent canviar.
Bàsicament és això, és dir, un feminisme que intenta arribar a una societat en la qual no hi hagi sexe, en la qual no hi hagi cap mena de distinció sexual entre homes i dones, no? I d'alguna manera voldria explicar que qualsevol diferència de les que nosaltres ara podríem descriure o podríem veure en la societat parteixen de la mateixa cultura de la societat, de l'educació que hem rebut, i per tant que no tenen raó de ser, no? I per tant preconitzen una societat en la qual no hi hagués aquesta distinció sexual entre homes i dones. I se'n diu ideologia per això, perquè parteixen d'un principi que no és compartit per la ciència, no? De fet, la ciència diu exactament el contrari, diu que els homes i les dones doncs, som diferents de partida. És dir, d'alguna manera podríem dir que les persones, quan venim en el món, hem rebut moltes coses, hi ha coses que ens venen donades, no? De fet, no hem decidit nosaltres venir al món, sinó que la mateixa existència és una cosa que ens ha estat donada, i juntament amb aquesta existència, una manera de ser, en les qual, entre les quals podríem afegir, podríem dir, que hi ha el sexe, no? El fet de ser home, el fet de néixer dona. I aquesta diferència és reconeguda per la ciència, no? Pels científics de molts camps, des de la psicologia fins a la biologia, fins a la neurologia. I, esclar, si un feminisme rebutja tot això que la ciència ens està dient, no estem parlant d'una ciència ni d'un real feminisme, sinó que estem parlant d'una ideologia que pot arribar a ser molt negativa perquè no reconeixerà la realitat de les coses.
Però la veritat és que no cal ser científic. Dius, la ciència ens ho corrobora, que som diferents, però nosaltres mateixos ho veiem. Des de ben petits veus el comportament diferent d'un nadó nena, d'un nadó nen. No? De fet, diuen que si els poses al costat un nen i una nena i un tercer plora, el nen acostuma a seguir dormint i la nena a vegades es remou. Això m'han dit que és un experiment que s'havia fet perquè es vegi que des de ben petits ja hi ha diferències. Vull dir que no cal ser gran neuròleg ni...
Sí, sí, per això se'n diu ideologia. Perquè no reconeixen coses que no? Inclús doncs, són bastant evidents sense ser científic que pots descobrir tu mateixa doncs, amb la teva vida diària, amb els teus fills, amb el que és la teva experiència quotidiana. De totes maneres, el que s'intenta és crear un món millor. És a dir, que tenen la bona voluntat d'arribar a un món que d'alguna manera acabés amb les diferències de sexe que porten la discriminació, que porten els estereotips, etc. No? El problema és que ni el punt de partida és real, i per tant això no pot arribar a bon port, això per una banda, ni tampoc el món al que pretenen arribar en una societat sense sexes ens han descrit com seria exactament. I per tant és una societat utòpica que no ens han dit com aniria, no ens han dit com funcionaria, i per tant tampoc tenim una referència clara d'on es vol arribar amb això. Per tant, és un camí que parteix de falsedats i que vol arribar a un lloc que no sabem exactament quin és. Ara, aquest camí que estan fent en aquests moments sí que té influència, com deies tu, i realment, de manera més o menys subtil, doncs va entrant. I sembla mentida, però la gent hi entra i la gent doncs s'agafa. S'agafa perquè, repeteixo, l'objectiu és positiu, no? L'objectiu d'acabar amb les discriminacions
sí,
és positiu.
Sí, de la igualtat sona molt bé.
La igualtat, això sona molt bé, no? I evitar les discriminacions, evitar que una persona doncs, es pugui sentir rebutjada en la societat pel fet de la seva orientació sexual o pel fet del seu sexe, no?
Clar, és que d'entrada el que volem sí que és igualar els rols, això sí, no? Igual que jo estic pels fills, doncs que ho estigui el pare. Que això crec que era la idea inicial, anem a igualar una mica els rols que tenim, però en canvi el que ens diu la ideologia de gènere és molt diferent. Anem a fer desaparèixer doncs, això, el paper del pare, que això sí que ens deia l'Aureli i la Tertulia, que això és irreemplaçable. No, ha d'haver un pare, ha d'haver una mare, han d'haver els dos papers.
Sí, efectivament. D'alguna manera, pues, l'Aureli abans ho ha comentat, m'ha semblat sentir, no? O no sé què
ha sigut
la
Tertulia.
Potser en Jaume, no? Pues, que s'ha passat de la sexualitat sense fills als fills sense sexualitat. I d'alguna manera,
doncs,
evitar qualsevol condicionant que tingui alguna cosa a veure amb el sexe, no? Però Però, de fet, això és irreal, no? Perquè, de fet, els éssers vius estem fabricats d'una manera determinada, no? Però suposat que hi ha gènere. Jo crec en el gènere i crec que la cultura afecta molt a les decisions i a la manera de ser i en la psicologia personal també, no? Però la manera d'estar fets també té unes, també ens condiciona d'alguna manera, no? I, per exemple, les estrelles de mar es reprodueixen, doncs, en qualsevol moment es parteix una pota de l'estrella de mar i allà surt una altra estrella i l'anterior continua funcionant i és la manera de reproduir-se. La reproducció és molt important per a les espècies i marca d'alguna manera la biologia i la manera de ser d'aquella espècie concreta. No? Pels humans també. Els humans no ens reproduïm per partició. No? Si perds un braç, doncs l'has perdut i no surt una altra persona.
Més,
no? Ens reproduïm d'una altra manera en la qual es dona per suposat que hi ha una portació masculina i femenina. I llavors això condiciona d'una manera molt forta la manera de ser les persones, que clarament es distingeixen entre homes i dones perquè aquesta aportació diferencial, que és la que promet la reproducció, doncs fa o necessita precisament que siguem diferents.
És que, de fet, som diferents i ho necessitem en els rols diaris. Nosaltres que ho volem defensar, això de que som diferents i jo vull ser tractada no només com a dona, sinó com a persona individual que sóc, que segurament em tractaran diferent que una altra persona. Com ho podem defensar, això? Els defensors de la diferència... Quin exemple podem transmetre als que defensen aquesta ideologia de gènere?
Bueno, sí, a més que la diferència de rols al final també és una elecció personal. Jo penso que hem d'arribar encara a molta més igualtat, no?
Més igualtat.
I això és un camí que hi anem i penso que és molt positiu, no? De fet, venim d'una societat que, si mires uns anys enrere, segurament en temps dels nostres avis, per exemple, que no és tan llunyà, i resulta que els nostres avis vivien una societat absolutament dividida en dos. Mm-hmm. Hi havia tota una sèrie de papers en la societat que eren exclusius de les dones, i pobre de l'home que s'hi fiqués, i un altre, els altres papers a la societat que eren propis exclusius dels homes, i pobre de la dona que s'hi fiqués. Tu recordaràs que les primeres dones que van a la universitat en aquest país es havien de disfressar d'homes, i en aquest país també moltes autores, de principis de segle XX o de finals del XIX, per publicar un llibre havien de publicar-lo amb pseudònim masculí, perquè si no era una cosa incomprensible. No és que legalment estigués prohibit una cosa o l'altra,
no,
però socialment es donava per suposat que hi havia aquesta divisió de rols, i pel fet d'haver nascut dona ja sabies quin era el teu paper la vida, o pel fet de néixer home ja sabies quin era el teu rol en la vida social. Nosaltres no volem això en absolut, i això s'ha de trencar.
Això sí que ha evolucionat.
Nosaltres volem canviar això cap a major igualtat, sobretot cap a major possibilitat cadascú de desenvolupar la seva vida en uns rols i en uns papers que no tenen per què ser els assignats antigament. No? El que passa que també és veritat que tenim una herència, i les dones tenen la seva herència de molts segles, i els homes la nostra herència de molts segles, i tot això és un procés lent en el qual doncs, hem d'anar entrant. No? Jo penso que les dones han aconseguit entrar molt decididament en tot el que eren els rols masculins, i els homes potser encara ens falta
una mica més lents
per assumir aquests rols femenins, també perquè tradicionalment els homes hem considerat que els nostres rols masculins públics eren més importants que els femenins, i per tant ens costa més d'entrar en uns rols que considerem més de segona categoria.
I sembla que sigui així, que realment les dones ens hem incorporat a aquests rols masculins, perquè ara som universitàries, som enginyeres, però després mires el panorama polític o una reunió de grans directius d'empresa i no sé si els rols estan tan ajustats,
No, i a tots els nivells, perquè també les dones han entrat plenament a la universitat en aquests moments. A la majoria de països del nostre entorn hi ha més dones que homes a la universitat, però si mires també per titulacions veuràs que no. És a dir, per exemple, les dones s'han incorporat plenament a l'educació superior i la carrera de medicina, que abans estava doncs, ocupada només per homes, com les altres carreres, en aquests moments està ocupada, diguéssim, majoritàriament per dones. Però fixa't que seguim amb l'herència cultural de tants segles, perquè la medicina és una professió que és d'atenció als altres, de preocupació per la persona que està malalta, de donar-se als altres, que al final és el rol que han fet les dones en aquesta societat segregada antiga durant segles i segles. No? Per tant, hi ha moltes coses que segueixen, no? I qualsevol carrera d'informàtica, d'enginyeria, malgrat la dona hi és present, sempre és amb una proporció molt inferior.
I en canvi, un magisteri també, que és
d'educació,
no?
Ja no diguem d'educació infantil, per exemple, pràcticament no hi ha homes que es fiquin allà, quan molts homes estarien molt ben allà i acabarien descobrint la vocació de la seva vida, no? Estudiant educació infantil.
Aprofitant que vostè ha parlat ara d'això, de l'escola, de la universitat, un dels temes que voldria parlar és el de també l'educació diferenciada, perquè vostè sé que és especialista. A més, tinc aquí damunt el seu llibre que es diu Intel·ligència de gènere per l'escola, no? Les paradoxes de l'educació. Perquè potser encara que ens pensem que l'escola mixta és més igualitària, en realitat, clar, els nois només veuen senyoretes dones a l'escola mixta, perquè és més habitual. En l'escola diferenciada veuen un professor home i potser això també fa que el rol es canviï i tinguin aquest interès per ser el dia de demà professors.
Efectivament,
no,
això... Si vols,
ajuden sí. més al fet d'estar separats a vegades.
Això sí, l'escola diferenciada té un professorat del sexe dels alumnes, que no sempre és
no
així.
Sempre no? És així no?
Però efectivament, no? La coeducació, diguéssim... L'educació mixta ha aportat moltíssim, jo penso, en aquest país, no? I els països del nostre entorn. Així que ha sigut molt positiva, això també s'ha de dir, no? Perquè en moments en què la societat encara estava molt més dividida, com dèiem abans, molt segregada per sexes, els rols de cada un eren molt claríssims, va ser la primera institució pública en la qual, diguéssim, es tractava tothom exactament per igual, independentment del seu sexe, no? I tant els nens com les nenes tenien el mateix professor que els explicava el mateix i, per tant, acabaven tenint les mateixes oportunitats,
igual, sí.
No? I això va contribuir a que hi hagués aquest gir a la societat i que tothom pogués optar per qualsevol plaça a la societat independentment del seu sexe. En aquest sentit, això va ser molt positiu. Passa que d'això ja fa més de 30 anys. I, clar, després d'aquests 30 anys... Ara mateix estan apareixent les persones, sobretot dones feministes, que fa 30 anys van celebrar l'adveniment de l'educació mixta, i realment era per celebrar-ho, però s'estan donant compte, segueixen a l'escola mixta, han anat seguint el procés i es donen compte que aquella igualtat que es va aconseguir en aquests moments s'ha convertit en problema.
Mm-hmm.
S'ha convertit en problema perquè es troben que aquesta educació mixta, diguéssim, la igualtat fina, la igualtat gruixuda la va aconseguir, però sí. La igualtat fina està molt lluny d'aconseguir-la, entre altres coses per la que comentaves tu ara, perquè resulta que un nen o una nena pot acabar l'educació infantil i primària i pràcticament no ha vist mai cap professor home.
Pel que dèiem, perquè a les aules d'universitat sí. Hi ha més dones
Exacte.
Estudiant aquest tipus de
sí.
carreres.
Sí, llavors això és una de les paradoxes que jo en el llibre doncs, intento explicar o denunciar, si vols dir-ho així. No? Perquè, clar, resulta que hem aconseguit una educació mixta plena en aquest país, pràcticament universal, però resulta que a nivell de professorat en aquests moments a Catalunya, entre educació infantil i primària, agafant la infantil i la primària, pràcticament el 90% del professorat són dones. I això vol dir el que et deia abans, no? que els nens i nenes no han vist... Sobretot el problema pot ser pels nois, no? Inclús l'OCDE ha denunciat que s'ha d'estudiar què pot passar amb un noi que resulta que en totes les seves etapes educatives, fins a una edat d'uns 12 anys, no ha vist mai un model masculí a l'escola i que potser tampoc l'ha vist a casa, no? Quins efectes pot tenir això?
No, clar, això no s'ha estudiat encara, no?
No ho sabem, però hi ha gent que està reclamant estudis, no? Passa que també és una miqueta complicat a nivell polític, doncs, intentar polítiques, implementar polítiques que intentin
casa,
estudiar,
no?
Sobretot l'home, que intentin solucionar els problemes que poden tenir el mascle, no?
I tant, perquè això de l'escola diferenciada sí que es veu, no en una escola mixta, per exemple, doncs els rols encara es mantenen més, ells juguen a pilota, elles xerren, en una escola diferenciada on no hi ha ells a la pista, no? Les alumnes són més esportistes, és a dir, que potser a vegades coses que ens sembla que és més igualitari, de vegades potser no, els rols es mantenen més quan estem tots dos convivint, els dos sexes.
Bueno, tot, tant l'escola mixta com la diferenciada poden fer-ho molt bé i ho poden fer-ho molt malament.
No hi ha la
panacea universal ni la mixticitat pels problemes com aquest que t'he dit i molts altres que et podria explicar, ni tampoc l'escola diferenciada. No? El que passa és que sí que s'està veient que en aquesta relació... Que el tema de gènere és molt important a l'escola. Vull dir que el tema sexe és un tema que condiciona moltes coses. Per exemple, el fracàs escolar es pot entendre doncs, com un problema d'atenció per part de la família, com un problema de nivell o d'atenció a la diversitat a l'escola, com el que vulguis. No? Però una cosa claríssima és que el sexe marca o és un gran predictor del fracàs escolar. Perquè en aquests moments en aquest país el doble dels nois fracassen respecte a les dones, no?
Sí, sí.
Per exemple. No? I moltes altres coses. També el sexe és un predictor dels camins educatius que agafaran aquests alumnes. No? I quan acaben l'educació secundària obligatòria, doncs tu vas a cicles formatius i hi ha cicles formatius que estan pràcticament dominats per un sexe únicament. Cicles formatius de perruqueria pràcticament no hi ha noies, o cicles formatius de mecànica només hi ha nois pràcticament, i venen d'una educació de 10-12 anys escolaritzant junts nens i nenes i amb una voluntat de l'escola precisament de fomentar la igualtat. I malgrat això, hi ha aquesta separació radical. Quan arriba el moment de la llibertat, i el moment que hi ha llibertat, el moment que obres les portes per anar al descans, hi ha una segregació entre nens i nenes. Tot això ha portat a pensar doncs, que aquesta mixticitat doncs no és natural, perquè si estan a l'escola, estan a la classe i estan tots junts i estan molt bé, però obres les portes i se separen, vol dir que estaven obligats, vol dir que estaven forçats en aquella situació, no? forçats ja se mantenen entre cometes i tot el que vulguis, perquè jo penso que és, també és positiu. Però vol dir que allà es creen unes tensions, no? I aquestes tensions tenen efectes educatius, tenen efectes de rendiment i tenen efectes en la socialització d'aquests nens i aquestes nenes, no? I tot això s'ha de considerar i s'ha d'estudiar, perquè si no, doncs ens pot portar a atzucats, ens pot portar a camins sense sortida i ens pot portar a pensar que simplement el fet d'ajuntar nens i nenes ja ens porti a la igualtat definitiva, cosa que no és veritat.
Interessantíssimes reflexions que ens fa avui en Jaume Camps. Moltes gràcies per haver vingut fins aquí, fins a Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres.
Doncs amb l'entrevista posem el punt i final al programa d'avui. Abans d'acabar, volem agrair a l'associació FERT, que fa possible aquest programa, i al nostre tècnic, en Jordi Carretero. Nosaltres ens acomiadem i ens tornem a retrobar la setmana que ve aquí a Paraules d'Amor. No hi falteu.